Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Consellera Dolors Bassa, bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Millor, perquè comencem a fer vida normal, però sabent que tenim una espasa a sobre, que és la llibertat condicional. I pitjor, amb el sentit que estem fent una campanya que no és normal, amb 4 persones a la presó i 4 fora de Catalunya, per tant, sense cap igualtat de condicions.
Escolti, acaba de dir fa un moment, tenim una espasa de Damocles a sobre perquè estem en llibertat condicional. Sobre això li volia preguntar. Aquí, quan es va conèixer que vostè, juntament amb d'altres consellers del govern, sortirien de la presó, es va veure com una victòria, però clar, alguns pensàvem al tanto, perquè hi ha un judici que encara s'ha de fer i pesa una possible condemna de 30 anys de presó. Vostè com ho viu, això?
Això és el que vivim malament, la veritat és aquesta, perquè constantment no és sols l'experiència del mal tràngol d'haver estat a la presó i els records que tens constantment, els records des de les coses més simples, doncs dels sorolls, del soroll de tancar la porta, el soroll del recompte, totes aquestes coses, el mal viure dintre sense llibertat, sinó que penses això que comentes, no? Que segons què diguem, sabem que tornem a la presó l'endemà mateix, ja per la llibertat condicional, i per ser que volem un judici just, perquè estem convençuts que cap dels delictes que ens imputen són reals, i que per tant necessitem creure que la justícia serà correcta, tot i que ara és difícil, veient el que ha passat, que dels 8 que érem a la presó 4 van sortir, 4 s'han quedat sense que hi hagi cap raó perquè siguin uns dels que surtin o siguin els altres. Per tant, ho vivim malament, la veritat és aquesta.
Consellera, vostè i d'altres consellers del govern empresonat han declarat que vostès eren a l'audiència i mentre vostè declarava, o mentre vostès declaraven, la jutgessa es mirava el mòbil.
Sí, exactament així. I em vaig pensar que era un tema que va ser mi. De fet, la declaració va ser molt poc temps perquè només hi va haver una pregunta. La pregunta era si creiem en la violència, per tant era molt fàcil de contestar. Tots els que ens coneixeu sabeu que era fàcil de contestar per nosaltres, i la jutgessa no va aixecar mai el cap. Quan vaig sortir ho vaig comentar estranyada, perquè fins i tot en plan allò d'adopció, i em van dir tots els altres que els havia passat igual. La jutgessa el que estava fent és mirar el mòbil i com a molt va aixecar el cap per mirar l'ordinador. Per tant, no sé si ja estaven fets els arguments que llavors ens van donar, si estava entretinguent-se...
Clar, això li volia dir. Té la sensació que vostè va entrar allà per res, pràcticament, perquè ja estava escrit el que havia de passar? Vostè té aquesta sensació?
Totalment, sí, totalment. Aquesta és la meva sensació. Així és com quan vàrem anar al Tribunal Suprem, no, el jutge ens va escoltar i va fer les preguntes, ens va anar interpel·lant i va anar dient coses... amb la jutgessa a la mena, tinc aquesta sensació totalment, que va ser com un peripé, perquè una sola pregunta, entrem allà, sortim i se'n va a dinar tranquil·lament, ens deixen al passadís, i quan arriba a les 5 ens va donar la resolució i ja no vam tornar a sortir per la mateixa porta. Per tant, jo tinc claríssim que estava preparat.
Escolti, i quan vostè sent la vicepresidenta del govern espanyol dient hemos descabezado el gobierno catalán, hemos descabezado el proceso independentista y esto ha sido Mariano Rajoy, quina és la sensació que té vostè?
És una sensació que he tingut tota la campanya, una sensació d'indignació, no? D'allò de dir, ostres, ho tenen clar, saben el que han fet i ens estan dient que votem per democràcia. Escolti, nosaltres ens hem apuntat a votar, ens hem apuntat a aquestes eleccions que no hauríem volgut mai que hi fossin, per demostrar-los que un 8% de vots que tenen a Catalunya no poden dirigir amb autoritarisme tot el que estan fent. Per tant, indignació jo és el que he sentit més aquesta campanya, no solament pel que m'acabes de dir de la vicepresidenta, per molts altres, per eslògans que diuen, per exemple, la gent de Ciutadans, sense cap dada darrere, o per quan han donat una dada, 3.000 empreses han marxat, resulta que mirem el boletí social i són 324, i a més, grans empreses que no tenen res a veure amb el que és l'economia productiva d'aquest país. O per les formes, de quan saber que en el moment que a mi m'estaven posant unes manilles a darrere, que és la cosa que no desitjaria ningú, no pel fet, sinó per com te sents d'humiliació i de tot, hi hagi un candidat que estigui ballant i saltant a dalt d'un escenari expressant la seva alegria. Jo crec que això són temes que el que provoquen és precisament indignació. I això és el que hem sentit tota la campanya, amb tot el que s'ha dit, que hem hagut de convertir en energia per poder defensar sobretot aquestes quatre persones que estan a la presó, però per poder defensar tota la gent del nostre país.
Escolti, vaja, m'imagino que no deu haver-hi massa res positiu a comentar d'aquesta experiència, però si hagués de dir-me, doncs mira, hi ha una cosa que dintre del que cap encara era allò un raig de llum en un dia de núvol, quina seria d'aquesta estada que va passar al Calamico?
Jo crec que la relació amb les internes, la presó tot són misèries i les internes, la majoria no expliquen el delicte pel que estan a la presó, en el mòdul que estàvem nosaltres, que era un mòdul de respecte, però sí que expliquen la seva vida. I llavors això colpeix en positiu de dir, ostres, gent que per temes econòmics, per temes de l'entorn que ha tingut està aquí, colpeix perquè crec que els que pensem que la societat ha de ser més justa, doncs sovint si treballem més contra les desigualtats hi hauria moltes de les que estaven allà dintre que no hi serien. Per tant, el que m'emporto és la bona relació amb les internes, en cap moment vam tenir cap conflicte, i també l'amistat amb la consellera Meritxell Borràs, que tot i que érem del mateix govern, havíem tingut poca relació perquè els temes eren completament diferents, i anar a la presó 16 hores a dintre una cel·la i la resta estan allà, comporta que t'hagin viscut una experiència que jo crec que ens agermana per tota la vida.
Vostè ha tingut o té previst tenir algun tipus de comunicació o de correspondència amb alguna o algunes d'aquestes internes de les que parla?
Sí, tant punt vaig sortir, de seguida vaig fer una carta a les internes per agrair-los la relació i la bona entesa que havien tingut, però també perquè rebre una carta de presó és una alegria, representa un respirar nou, perquè és l'única manera que tens de comunicació amb l'exterior, i jo crec que això és el que he anat fent. El primer dia ho vaig fer amb elles i ho vaig fer amb cada un dels quatre que estan empresonats, i he continuat fer-ne alguna altra de carta. Per tant, la relació ha sigut per carta, perquè no pot ser de cap més altra manera, però jo crec que val la pena que tothom es dediqui a enviar cartes sobretot en els quatre empresonats, perquè és l'única alegria que tens quan estàs a la presó, sentir el suport i l'alè dels de fora i la comunicació directa que et descriuen què està passant en el país, que si no tampoc te n'enteres.
Diu, rebre cartes és una alenada d'aire fresc. Vostès en van rebre moltes. He llegit en una entrevista que crec que havien dit 300 cartes diàries.
Sí. A la presó estaven acostumats entre 30 i 40 cartes per tota la presó. Llavors nosaltres la primera setmana vam rebre de 100 a 200 cada una. La Meritxell com jo mateixa, que estàvem a la mateixa cel·la, i a partir de la segona setmana entre 250 i 300 cada dia. Per tant, la presó els arribaven entre 700 cartes i ens deien que no donaven l'abast, que per tant encara n'hi havien més.
De fet, encara en deuen estar arribant.
Sí, em trobo gent que em diu ha rebut la meva carta i no l'hem rebuda. Per tant, suposo que encara no estan arribant.
Escolti, i entenc que entre tanta carta i la campanya electoral i una cosa i l'altra, entenc que no ha tingut temps de... I l'arribada i la, diguem-ne, la tornada a la realitat, entenc que no ha tingut temps de contestar-les.
No, la veritat és això. Jo vaig inclús fer un tuit, vaig demanar que em fessin un tuit des de la presó perquè em sabia greu. Contestava un promig de 10-15 cartes diàries, que això vol dir força temps de dedicació, però malauradament a la presó el que et sobra és temps. I per no tenir més, no podia contestar més, i per tant en tinc moltes que són per contestar, i demano perdó als que no hagin rebut la resposta, però suposo que entendran que era impossible, però dir que sobretot totes les que vaig rebre, per cert, moltes d'aquí de l'Empordà, doncs va ser una alegria per mi i em va ajudar moltíssim a que els mals moments es convertissin en bons records. Per tant, agraïdos que no he pogut contestar.
Consellera, vostè ha declarat que es va assabentar que vostè sortiria de la presó a través de la televisió que tenien posada. Ha dit també que allà es veia Televisió Espanyola, 4 i estones la Sexta. Això és per algun motiu concret o simplement és perquè és el que es veu allà i ja està?
No, és el que es veu allà, però perquè és en una zona molt inhòspita, suposo que tampoc hi deu haver massa cobertura o el que sigui. La TV1 es veu sempre, la 4 també, i la Sexta hi havia estones. Nosaltres vam saber això a la sortida. Primer va ser molt complicat, perquè igual com dèiem amb aquesta pregunta que em feies de la vicepresidenta, també vam saber que el PP deia que la meitat sortiríem i la meitat no. I això ens va tenir tot el cap de setmana molt neguitoses i molt angoixades. Yeah. I llavors ens vam plantar davant de la televisió i ho vam sentir. I va ser una sensació agredolça, perquè per un costat estàvem contentes de sortir, però l'acte, les primeres paraules que vam dir va ser de dir ai l'Oriol, ai en Quim, ai els Jordis, o sigui que tampoc ha sigut allò una sortida de felicitat completa, però sí de contenta de retrobar-me amb els meus, que era el que més trobava a faltar.
Clar, aquest és el moment de la sortida que estem relatant. Com va ser l'entrada?
L'entrada va ser duríssima, molt i molt dura, perquè no sabíem on anàvem. Primer de tot, com deia, quan vaig sortir de l'audiència per l'altra porta, passes per un passadís fosc, t'ho treuen tot, per tant, t'emmanillen a l'esquena.
Quan diu t'ho treuen tot, es refereix a objectes o li van fer treure la roba? Objectes, perquè s'ha comentat també que algun dels consellers el van fer despullar.
Sí, sí, a dos consellers diu que els van fer despullar, nosaltres no, nosaltres ens van fer treure el que portàvem de rellotge, si ho portàvem un anell, els cordons de les sabates i les ulleres, que això, els que portem fent ulleres, també neguiteja,
Sí, i com s'ho ha fet?
Llavors els van tornar.
Val.
Sí, quan entres a la presó te'ls tornen, però a l'audiència mateix et tanquen en una cel·la, que és com un búnquer, que no hi ha ni finestra, no hi ha res, hi ha una porta metàl·lica, però que no hi ha absolutament res, un banc i prou. I allà ens hi van deixar 2 o 3 hores.
Ostres.
I aquí és molt angoixant perquè no saps què passarà. Llavors surts, et tornen a emmanillar i ens varen posar amb la furgoneta. En aquell moment ja va venir la Meritxell, érem totes dues, vam preguntar on anem i ens varen dir al Calameco. Les dues ens van mirar i van dir on està, perquè ni deia de si seria molt, molt llarg el viatge o no. I la conducció va ser horrorosa, d'humiliar-nos, de caure, perquè vas emmanillat, asseguda amb unes, com un banc, amb una furgoneta també, tipus búnquer, no? I llavors ja vam arribar a la presó. La veritat és que la presó...
Disculpi, consellera, diu, la conducció va ser horrorosa. En Carles Mundó va dir que l'advocat d'Oriol Junqueras va declarar que van anar a tota castanya amb una conducció molt, molt temerària com pensada per fer-los anar de banda a banda, va dir ens han posat l'himne d'Espanya a tota castanya diverses vegades. A vostè li va passar quelcom similar?
No, nosaltres tot lo de, sí, la conducció que anàvem de banda a banda i que va ser horrorosa, perquè a més ho vam comprovar, perquè quan vam tornar a sortir per anar a declarar al Tribunal Suprem vam fer el mateix tram i llavors no va passar. Per tant, era un desig d'espantar-nos i de que tinguéssim por. Ara l'himne d'Espanya nosaltres no ens el vam posar, la veritat és aquesta. Era per conducció i prou. I com deia, llavors a l'arribar a la presó, altra vegada, doncs se tornen a digitalitzar, que diuen ells, les empremtes digitals, i la primera nit també va ser molt dura, perquè també va ser que no sabíem, o sigui, no teníem roba, no teníem res, tal com havíem anat a declarar, vam passar la nit amb una sola manta. Després, l'endemà, els advocats ens varen entrar roba, perquè cap de les dues pensàvem que entraríem a la presó. Jo creia ben bé que anava a declarar i que en cas que sortís a sentència de presó i seria una propera vegada, igual com havia passat amb el Jordi, que li han fet una declaració i llavors una altra, per tant, anava vestida doncs, amb els talons i arreglada per poder declarar davant de la jutgessa. Llavors, dins l'endemà, llavors ens van portar a la cel·la i després la cel·la va ser diferent, tot i que una cel·la també molt dura, perquè no és la presó que es veia les imatges que veiem nosaltres mateixes, que era Estremera. El Calameco és la presó més antiga i, per tant, és, els detalls de la presó és difícil d'explicar.
No? Ja. Consellera, té la sensació, abans vostè ha dit, estic convençuda que quan vaig entrar a la sala de l'Audiència Nacional, ells ja sabien què passaria al final. Vostè ara ha sortit de la presó, està fent campanya electoral. Té la sensació que, en funció del resultat que surti a aquestes eleccions, vostè té més números de tornar a la presó?
Home, jo crec que sí, per això espero que guanyem i espero que els partits independentistes i sobiranistes guanyin per molt.
Home, jo em referia més aviat a això, eh? Vull dir, té la sensació que si guanyen els partits independentistes, vostè té més números de tornar al Calameco?
No, jo crec que al revés. Jo crec que si guanyem seria molt complicat de que tornéssim ràpidament al Calameco, que la gent que està dintre no sortís. Jo m'he esforçat a fer campanya, que ja podeu entendre que amb certa dificultat, perquè la primera setmana no era capaç, costa tornar a tenir la vida normal quan surts, perquè és un trauma, i això jo crec que la gent ho entendrà
disculpi,
de seguida.
Disculpi, senyora Bassa, li costa riure?
Sí. Ara començo. De fet, la primera vegada que vaig riure va ser fa 2 dies. Jo mateixa, a més angoixava, perquè pensava, estàs amb certa llibertat, estàs a casa, estàs amb els teus, i no estic contenta, no estic alegre. I tothom m'ha dit que és normal i que a tots els altres ens ha passat el trauma, però també el trauma de pensar dels que encara són a la presó, del que està passant, del per què has anat a la presó, la dificultat aquesta d'entendre si jo he fet el que deia un mandat democràtic el 27 de setembre, el que vol la gent, amb un suport exagerat de gent, i es notava amb el que hem dit abans, amb les cartes, i vaig pel carrer, i la gent m'apara dient que bé, i en canvi em costava riure. Ara començo, que és el dia, avui mateix fa 16 dies, però també durant tots aquests dies penses molt amb el que feies allà, amb com estaves, i per tant no acaba de ser una normalització de la vida, eh? Doncs jo crec que al revés, que hem de guanyar els independentistes i el sobiranisme per poder pactar, no per no tornar nosaltres a la presó, sinó perquè surtin els que estan de la presó, i que la possibilitat de que guanyi la democràcia és per sobre d'aquest autoritarisme que ens han imposat, que fins i tot a prohibir el color groc. Vull dir que és que hi ha coses que quan s'expliquen, jo crec que d'aquí uns anys direm que eren inversemblants.
Consellera, vostè ja ha dit que no vol tornar a ser en un govern. Entenc que en cas que surti escollida, entenc que seria diputada, això sí?
Sí, bueno, jo tampoc ho he dit d'aquesta manera. Mira, la pregunta va ser, tornaries ara? I jo vaig dir, mare, en aquests moments el cos no m'ho demana. Jo no sé què passarà d'aquí uns dies. I també una mica amb la idea de veure el que hem de restituir són les institucions, no les persones. Mm-hmm. Per mi, jo tinc clar que, a veure, vaig de decidir en el moment que sigui. Per tant, restituir el govern, restituir les institucions catalanes. En principi, si me dius demà vols ser consellera, diria no, ara en aquest moment no, ara potser d'aquí uns dies estaré millor, és complicat.
Deixem que ho porti al terreny estrictament personal. Ser consellera o ser diputada, o diputada i consellera, li donaria certes, per una banda, garanties jurídiques per allò dels aforaments dels diputats, i m'imagino que des del punt de vista de la pressió social això jugaria a favor davant d'unes possibles conseqüències penals que pugui haver-hi més endavant. En això hi ha pensat?
He pensat més en quan ho portem a Europa. La veritat és aquesta, perquè jo crec que el conflicte aquest i el nostre empresonament i tot acabarà com un tema de drets humans a Estrasburg. I llavors sí que d'aquí uns anys, a veure si és d'aquí 2 o 3 anys, com li va passar a la Tutxa, el que vull és que es doni vergonya doncs, la justícia o el govern espanyol del que ha fet, igual com va passar doncs, amb l'empresonament de la Tutxa. Ho he pensat amb aquest. D'això no em va d'aquí perquè els aforaments precisament a nosaltres ens han perjudicat, perquè si jo no hagués tingut un aforament no hagués hagut d'anar al Tribunal Suprem a Madrid o a l'Audiència primer i possiblement m'hagués jutjat un jutge d'aquí de comarques gironines a la Bisbal o a Figueres, i per tant jo crec que no hagués fet la reacció aquesta del mòbil o el que estem explicant de l'Audiència. Per tant, el de l'aforament a nosaltres directament el que ha fet és perjudicar-nos.
Consellera, entrem a la recta final d'aquesta conversa. Entrem una mica en la campanya. Ahir a RAC1, el vicepresident Oriol Junqueras, en una entrevista de 5 minuts enregistrada per telèfon des de la presó d'Estremera, va dir: jo sóc de les persones que dona la cara, jo no em faig enrere, jo no tinc por, no com altres. Ahir mateix també, en el mateix programa, el president Puigdemont, tota la gent que hi havia en aquell estudi de RAC1 van interpretar les paraules del president Junqueras com un dard enverinat cap al president Puigdemont. Què en pensa vostè d'aquestes declaracions?
Jo crec que tan dur o també és dur, per dir-ho d'alguna manera, estar a Bèlgica com estar aquí. Jo tenia clar que jo afrontaria el que se'm demanés. Jo vaig anar a Bèlgica, tothom ho sap, jo vaig anar a Brussel·les perquè el president va dir que faríem una reunió allà el dimarts, i per tant jo vaig anar allà. Llavors hi va haver una roda de premsa, em vaig quedar, i quan vaig quedar acabar la roda de premsa jo tenia clar que tornava igual com el conseller Forn i igual com el conseller Puig en aquells moments. Vaig tornar aquí i tenia... A l'arribar, al cap d'unes hores, em va arribar una citació. Per tant, vaig tenir clar que marxar després amb una citació era escapar-me. Per tant, aquell em vaig quedar. Jo crec que és molt dur anar a la presó, però que a la llarga doncs, és una mica... he fet front al que se'm demanava i, per tant, m'he quedat aquí. Ara mai... diria en contra dels que estan a Brussel·les, perquè també estan allunyats dels seus, no poden tornar, si tornen hauran de passar per la presó, i per tant aquesta indefensió també la trobo horrorosa. O
sigui, però vostè creu que s'haurien d'haver quedat?
Que s'haurien d'haver quedat? No, jo crec que també estan fent molt bona feina, jo crec que això ho vam plantejar després de la roda de premsa, de dir, a veure, hi ha part del govern que convé internacionalitzar, hi ha part del govern que no, llavors no cal, no farem la bona feina si estem tots fora, ni farem bona feina si estem tots a la presó. Per tant, jo aquí no hi entraria, jo crec que és un debat que ja està, tothom m'ha triat segons pensant en això, que havíem de fer bona feina uns aquí i uns en allà, els que afrontàvem doncs, la justícia ser aquí, i els que deien que volien internacionalitzar i que es parlés més de Catalunya estar allà, sense estar escapats, perquè es van presentar de fet de seguida la justícia. Ara, clar, és evident que és molt més dur estar a la presó que no estar a Brussel·les, això. Jo crec que està claríssim. Ara jo no entraré en el debat de dir que ells s'han escapat, perquè no és veritat, eh?
Escolti, és un encert o és un error que Junts per Catalunya i Esquerra vagin per separat en aquestes eleccions?
Veurem els resultats, però en un principi jo vaig trobar que era un gran encert, que, o sigui, més a més això es havia parlat, perquè, com saps, al principi es va dir de fer eleccions, el president era qui tenia la capacitat, i quan va dir de fer eleccions, de seguida vam dir, bueno, quina possibilitat hi ha d'anar junts o anar separats? Separats podíem tenir molt més majoria social, allò que ens ha mancat. De fet, Junts pel Sí va ser molt bona experiència, però va ser per un temps determinat i ja ha passat. Llavors jo crec que fèiem millor anar separats, perquè Junts per Catalunya representa Convergència, que pot tenir uns sectors de gent, dic representa perquè l'encapçalen gent que havia sigut a Convergència de PDeCAT, i per tant poden tenir uns sectors més propers. Esquerra, jo crec que és una, ho hem dit sempre, una llista transversal, que ho ha sigut molt per les polítiques socials, progressista, i per tant també pot estirar més gent. La suma dels que estiràvem uns estiràvem els altres, i la CUP també, creiem que seria més anant separats que pa junts. Per tant, per mi era un encert, però veurem els resultats.
Diu, creiem, era un encert, això vol dir que ara no li sembla tan encert?
No, ho dic perquè era en el moment en què va passar. Ara m'assembla el mateix, però sempre dependrà dels resultats. Si aquesta teoria que jo tenia i d'altres tenien és la real. Si sumem més, així és que no vàrem sumar Junts pel Sí. O sigui, l'experiència de Junts pel Sí, jo sempre he dit, jo sempre que anava i deia que consellera de Junts pel Sí, perquè n'ha estat molt contenta i ha estat molt còmoda, no hi he tingut cap problema. Ara, és veritat que ja havíem eixamplat la majoria que podíem, per tant, havíem de provar si podíem passar més el rasclet, per dir-ho d'alguna manera, sí, de tenir aquella majoria social que sempre, durant aquests 2 anys, pràcticament, o aquests 20 mesos, ens han acusat de dir teniu la majoria parlamentària i no teniu la majoria social. Per tant, alguna cosa diferent s'ha de fer, no? L'Einstein sempre diu que si vols tenir diferent raó, ho deia,
aquesta cita la vaig dir ahir justament al candidat de Junts per Catalunya a les comarques de Girona. Li vaig dir, escolti, què s'ha de fer diferent perquè el resultat no sigui el mateix de sempre?
Exactament, doncs jo crec que aquesta és la diferència, no? Cadascú tenir clar quin programa porta, quines polítiques vol fer, i per tant i sumar, i entre uns i els altres aconseguir aquesta majoria no només parlamentària, sinó majoria social. Veurem el resultat i veurem si això ha tingut un bon efecte o no.
Encara aquest respecte, just començava la campanya electoral i uns dies abans la Marta Rovira deia, treballarem per restituir el govern, Carles Puigdemont és el nostre president. Al cap d'uns dies aquest discurs ha virat i ara és Oriol Junqueras qui ha de presidir la Generalitat, segons Esquerra Republicana. Què ha canviat perquè canviï aquest discurs també?
Jo crec que no estem en unes eleccions presidenciables, no som un país que triem el president, per tant jo aquest debat també el deixo. Jo crec que el que hem de fer és guanyar, tenir la majoria i llavors parlar-ne. El que hem de restituir és el govern i les institucions catalanes. A veure, jo sempre dic que el president Puigdemont ha sigut un bon president, però estem d'acord que ara no triem el president que hi havia, sinó que són unes noves eleccions. Ara també estaria d'acord en què fos ell. Per tant, jo crec que aquest debat s'ha de fer un cop tinguem els resultats, un cop hàgim pogut fer pactes, i de fet és el Parlament que tria el president. Per tant, no cal que ens escarrassem gaire en decidir qui és el president, perquè no serem fins que no tinguem el Parlament configurat, i per tant pot passar com l'altra vegada, que teníem clar tots que seria l'Artur Mas, i que llavors per poder configurar en pactes va ser el president Puigdemont, que ho ha fet molt bé, amb qui m'he entès perfectament i no hi he tingut mai cap problema. Per tant, jo crec que aquest debat no toca, el que toca és que anem tots a la una i llavors amb la majoria parlamentària decidim quin és el millor president per a aquesta propera legislatura.
Consellera, vista les enquestes i el grau de mobilització que s'albira en aquestes eleccions, el grau de participació, i vistes les possibilitats de partits com Ciutadans, li genera neguit el resultat que pugui sortir?
Per una banda sí, em genera neguit, però per l'altra estic molt esperançada. Jo estic molt orgullosa d'anar amb la llista que encapçelo, jo crec que la gent té clar que hi ha coses que s'han de combatre, l'autoritarisme, els, aquest 155 que està fent tant de mal, però també la corrupció. Llavors, un partit que no ha tingut gens de corrupció, estic esperançada en que la gent ho veurà, que són persones, bona gent, que tenim una experiència de govern, que hem treballat per tota la gent de Catalunya, malgrat se'ns acusi només la meitat, que no és veritat. El meu departament vam aprovar la renda garantida de ciutadania per la gent més vulnerable, s'ha treballat per tancar la Model, que tant de temps, per aconseguir l'economia sigui millor, deixant obert un frau fiscal que de 400 milions s'han pogut dedicar a polítiques socials, i per tant jo crec que la senyora Inés Arrimadas, que vol ser presidenta i que diu que guanyarà, li donarem un revés, i que segur que els partits sobiranistes i independentistes, doncs, es comprovarà que el que deia la senyora Arrimadas, per cert, sempre que enrona sense dades a darrere, perquè ella parla de que hem treballat per mig país, ella parla de la gent, de les empreses que han marxat, com deia al principi, ella parla de l'educació, que és un desastre, per tant, sense mai cap dada d'eslògans i tòpics, i que això li passarà factura, i que s'ha volgut presentar com la que millor, i com diu el company Roger Torrent, en aquesta campanya que li ha tocat fer molt de número 1, pobre, doncs el somriure que tenia els primers dies se li ha anat escurçant. Per tant, espero que els ciutadans i ciutadanes d'aquest país tinguem una lliçó de moral, de dir què és la democràcia i què és l'autoritarisme, i per tant que guanyem per sobre de tots ells.
Consellera Dolors Bassa, d'entrada li agraeixo que ens hagi dedicat part del seu temps i que ho hagi fet en un mitjà de comunicació, a més, local i de l'Empordà. Per tant, li agraïm molt. A vegades no és fàcil que persones de la rellevància que té i que ha tingut vostè ens atenguin. Per tant, aquest agraïment és doble. I escolti, que vaja, seguirem evidentment molt de prop com evoluciona la seva situació jurídica, que esperem que això ja no vagi a més. I res, que tingui molt bon dia, que tingui sort, i que aquest somriure que ens ha dit que tot just ara fa poc ha començat a recuperar, que el pugui tornar a recuperar de manera més sovint, que em fa l'efecte, jo no la conec personalment, però em fa l'efecte que vostè, per les imatges que he vist, em fa l'efecte que és una dona riallera.
Sí, moltes gràcies a vosaltres, em sento empordanesa, i per tant jo crec que les arrels fan que puguis atendre amb molt més gust que amb altres, sigui una ràdio petita, sigui una ràdio gran, i per tant sempre que vulgueu estic al vostre abast. Moltes gràcies a tots i a tots els oients de la vostra ràdio, que tingueu molt bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Passen, gràcies a vosaltres.
Passen 2 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Hem tingut un començament atípic, normalment comencem amb una portada i amb la previsió del temps, i anem precisament a la previsió del temps, Martí Seguer.
Bon dia, Miquel. El matí comença amb alguns núvols prims que aniran marxant conforme avanci el dia i deixaran un dia assolellat. El vent de gregal bufarà amb intensitat moderada i anirà afluixant cap a la tarda. També tindrem la mar alterada, per això el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per vent i per mar alterada fins la mitja tarda. Temperatures que es moran entre 2 i 10 graus. I dimecres un dia més ennuvolat, però sense precipitació, i dijous i divendres amb un temps força tranquil i amb temperatures amb tendència a l'alça.
Gràcies, Martí. Doncs a aquesta hora, com és habitual, també hi entrem en matèria. Anem al repàs de les notícies que us explicarem de manera més ampliada en aquest suplementí d'avui. I avui també, excepcionalment, saludem l'Eugènia Güell. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Anem als titulars.
Primeres propostes del programa de Junts per Catalunya de les comarques gironines, sobretot pel que fa a infraestructures. El candidat s'ha referit a l'Hospital Trueta, al desdoblament de la Nacional 2 a la Brenda de la Garrotxa, l'aeroport de Girona i a l'AVE. L'Ajuntament de Palafrugell ja disposa d'un fons de recursos per fer les primeres reformes sorgides del pla estratègic que es va posar en marxa fa un any i que s'orienta sobretot al comerç local. També a Palafrugell s'ha anunciat que aquest cap d'any hi tornarà a haver servei de bus per tal que els ciutadans es puguin moure pels diferents bars del poble sense haver de conduir un cotxe personal. Aquest 2017 s'han produït 400.000 litres d'oli de l'Empordà, la dominació d'origen protegida, i ha estat la quantitat més alta dels últims 3 anys. Un restaurant de Platja d'Aro ha reclamat 175.000 euros a l'Ajuntament de Platja d'Aro perquè no va especificar en un informe de canvi de gestor del local que aquell establiment no podia utilitzar cuina perquè no tenia sortida de fums, de manera que la societat que ara gestiona el local no hagués firmat el traspàs. L'escriptora Sabel Gàmez va presentar el seu llibre a Ràdio Capital, anomenat Des de dins, que és autoeditat i que espera que sigui una trilogia.
Gràcies, Eugènia. Se'ns ha anat esveint aquest àudio. Gràcies, Eugènia. I avui també parlarem d'aquí a una estona amb en Rafel Bruguera, que és el cap de llista del PSC a les comarques de Girona. I avui són 2:15 de 9 de nou. Entrem en matèria. Anem directament a la campanya electoral.
Les eleccions al Parlament de Catalunya, al Supermatí.
I anem al detall de la campanya electoral a casa nostra directament. Ahir al Supermatí vam entrevistar el número 8 de la llista de Junts per Catalunya, Ferran Roquer, en aquest mateix programa. Volem saber què em va explicar Dani Cortés.
Ferran Roquer ho té clar. Si no hi ha llista única és perquè Esquerra confiava guanyar de manera clara el 21 de desembre.
Jo crec que la demoscòpia en aquell moment els va empènyer a prendre aquesta decisió. Sí, senyor. Jo crec que sí que van anar així les coses. I crec que no havien d'haver anat així. Escolta, ja, el propi Junqueras està a la presó encara. Mira si és excepcional la cosa.
Roquer també s'ha mostrat convençut que en cas que es pugui formar un govern sobiranista encapçalat per Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, l'Estat haurà de deixar-los sortir de la presó o tornar al país amb garanties per tal que exerceixin el mandat sorgit de les urnes.
El candidat de Junts per Catalunya ha desgranat algunes de les propostes concretes del seu programa per les comarques de Girona.
Com la majoria de candidats, s'han referit a la necessitat d'ampliar l'Hospital Trueta i d'apostar per les infraestructures, com la variant de Garrotxa, el desdoblament de la N2, o també l'aeroport de Girona, del que ha dit que s'ha d'interconnectar amb l'AVE i s'ha de treballar per assolir de nou els 5 milions de passatgers.
La solució a l'aeroport de Girona passaria per un abaratiment de les taxes de l'aeroport que cobren les companyies aèries.
També ha assegurat que treballaran per reforçar les vocacions científiques i tecnològiques des de l'àmbit de l'educació.
Gràcies, Dani.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Doncs us ho hem explicat just fa un moment. Dins d'aquest cicle d'entrevistes que anem fent amb els diferents responsables de les llistes electorals per la demarcació de Girona, avui és el torn per parlar amb en Rafel Bruguera, que és el cap de llista del PSC a les comarques gironines. Senyor Bruguera, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, senyor Bruguera, la primera pregunta que fem també a tots els candidats: com porta la campanya?
Bé, animats. Home, l'últim dia de campanya, la veritat és que, si no digués que estic una mica cansat, segurament mentiria, una mica cansat, però animats i amb ganes d'acabar de fer l'últim spring, l'última empenta per fer el millor resultat possible.
Senyor Bruguera, des dels partits de l'àmbit sobiranista s'insisteix molt en que aquesta és una campanya molt atípica, i per bé que el PSC, tant el programa electoral com les propostes que el desgranen, el planteja molt en clau d'unes eleccions, diguem-ne, per intentar marcar-les en la normalitat, en la màxima normalitat possible. Escolti, quines eleccions estem vivint?
Són unes eleccions excepcionals. Això és sense cap mena de dubte. Qui ho negués no estaria dient la veritat. Són excepcionals per moltíssimes raons. Ara bé, al final, aquestes eleccions estan encaminades a elegir uns diputats que hauran d'elegir un president i un govern. I, per tant, en els ciutadans i ciutadanes crec que la nostra obligació és oferir les nostres propostes, les nostres idees, el nostre programa, perquè puguin votar amb tota la informació. I per part nostra, doncs, nosaltres hem explicat una agenda social molt important, una agenda econòmica, una agenda política per generar estabilitat i confiança, i finalment unes reformes possibles, que són les que ens han d'atorgar més autogovern i millor finançament.
Senyor Bruguera, just fa uns minuts hem parlat amb la Dolors Bassa, la consellera, sí, vaja, empresonada i ara alliberada. De les seves paraules, ell no s'ha referit directament al PSC, però de les seves paraules s'ha traslladat molt una certa idea de ressentiment, de dir, escolti, jo era a la presó mentre alguns celebraven o alguns ballaven per les tarimes dels mítings electorals. El PSC s'ha equivocat o ha estat poc crític amb l'aplicació de l'article 155?
No, en absolut. Nosaltres, des del primer moment, vàrem dir que creiem un gravíssim error i vàrem voler evitar fins al final tant la declaració unilateral d'independència com l'aplicació de l'article 155. I hi havia una manera de resoldre-ho molt clara i molt senzilla, i que es va estar a punt de poder-se aconseguir, que va ser que el president Puigdemont convoqués unes eleccions. No ho va fer per un tuit, i al final va fer la declaració unilateral d'independència, no va convocar les eleccions, i per tant les conseqüències són les que són, i tothom ha de tenir les seves responsabilitats. I pel que fa a la Dolors Bassa, només vull dir que el PSC va participar en un acte que es va organitzar a Girona per part de la Unió General de Treballadors per demanar la seva llibertat. Per tant, en fi, no sé si l'amiga Dolors Bassa es referia al PSC, crec que no, perquè nosaltres des del primer moment vàrem dir que trobàvem absolutament injustificat i desproporcionades aquestes les mesures cautelars de presó. I ja li dic, i en el cas concret de la Dolors Bassa, que coneixem i que som veïns, ella és de Torroella de Montgrí, jo sóc de l'Escala, ens coneixem des de fa molt d'anys, uh-huh, i a més tenim la mateixa professió, som mestres, doncs la nostra solidaritat, i en ella crec que li consta, doncs, i va ser des del primer moment.
Escolti, es parla molt de les enquestes i dels possibles resultats que donguin, i d'aquests resultats en dependrà la formació d'un govern. El que passa que ara mateix, a dia d'avui, el puzzle que sembla que es podria configurar després de les eleccions sembla molt difícil. Miquel Iceta diu, jo no faré presidenta Inés Arrimadas, els comuns diuen, jo no faré president un govern on hi hagi Inés Arrimadas, però per altra banda, un govern alternatiu a l'independentisme. Vaja, sembla difícil que es pugui configurar un govern. Vostès també diuen, nosaltres no pactarem amb cap independentista. No sé, parlim de possibilitats de pactes que puguin haver-hi més enllà d'un govern, diguem-ne, de partits independentistes, que aquest és clar.
Bueno, en primer lloc, les eleccions són dijous, i per tant l'enquesta de veritat, la definitiva i la inapel·lable, sí, i la democràtica, és la de dijous. Per tant, esperem dijous a veure què passa, i a partir de dijous jo crec que nosaltres pensem que s'ha d'obrir, en primer lloc, un període de diàleg, negociació i pacte a Catalunya, imprescindible per poder generar confiança, per poder donar tranquil·litat.
Exacte, però pacte amb qui? Per això li pregunto.
No, amb tots. No. Una cosa és la formació del govern.
Val.
Una cosa és la formació d'un govern per tirar endavant les polítiques econòmiques, socials, l'ensenyament, l'educació, la llengua, etc. I una altra cosa és que tenim un problema polític de primera magnitud a Catalunya, una fractura social, política, econòmica, i això ho hem de resoldre. I això ho hem de resoldre entre tots. Qui es pensi que només ho pot resoldre, per entendre'ns, un bloc, s'equivoca. Un país, Un país no es pot construir amb la meitat d'un país. Per tant, la solució global al problema ha de ser una solució transversal, ha de ser una solució en la qual primer fem els deures a Catalunya, ens posem d'acord la majoria de forces possibles, polítiques possibles, des de la transversalitat, i per després anar a negociar amb el govern central. Això és una qüestió. I una altra qüestió és la formació del govern, que es poden trobar moltíssimes fórmules per aconseguir el govern, diguem-ne així, del dia a dia. I nosaltres el que diem és que creiem que precisament perquè nosaltres hem fet una política i una campanya basada en el diàleg, la reconciliació, la negociació i el pacte, creiem que nosaltres estem molt ben posicionats perquè Miquel Iceta pugui ser president de la Generalitat.
Rafael Bruguera, amb tots els candidats també ens agrada entrar, diguem-ne, en el capítol que ens és més proper, i per tant m'agradaria que parlem una mica de quines serien les seves propostes concretes, específiques, per la demarcació de Girona, i no sé si n'hi ha alguna que sigui extrapolable o que sigui concretable a l'àmbit del Baix Empordà.
Sí, nosaltres tenim 6 grans prioritats a les comarques gironines, 6 eixos estratègics pel futur de les nostres comarques des del punt de vista de la internacionalització de l'economia, de la competitivitat i, per tant, per la generació de riquesa i, com a conseqüència d'aquesta, doncs l'ocupació digna i de qualitat. L'aeroport de Girona és absolutament imprescindible, que estigui gestionat i participin en la seva gestió les institucions gironines. Els aeroports de Palamós i de Roses...
Aviam si tenim 2 aeroports nous i no ens hem assabentat.
Els ports de Palamós i de Roses, evidentment, són 2 eixos estratègics fonamentals. L'Hospital Josep Trueta, que ha de combinar no només l'atenció sanitària i hospitalària, sinó també la recerca i, per tant, la investigació i, per tant, la seva relació amb la Universitat de Girona, des del punt de vista també acadèmic i de formació. La mateixa Universitat de Girona i el Parc Científic i Tecnològic, des del punt de vista de la transferència del coneixement, d'apostar pel valor afegit, etc. El centre intermodal El Fabi i la Malla, que creiem que és un eix fonamental pel futur estratègic de les comarques gironines, i per tant això forma part, diguem-ho així, del corredor mediterrani, que també reivindiquem en el seu conjunt. I finalment, una demanda en forma d'un deute, una assignatura pendent que té la Generalitat amb les comarques gironines des del punt de vista d'una inversió important, estratègica, pel sector turístic. I això és una promesa que en el seu moment va fer la Generalitat per compensar les inversions del Barcelona World per Vilaseca i Salou, la zona de Tarragona, i es va prometre que les comarques gironines també s'hi faria una inversió estratègica important de futur des del punt de vista turístic. Bé, això fins avui no ha cristal·litzat en res. Nosaltres ho posem sobre la taula i el que diem és que ho portarem al Parlament perquè el govern de la Generalitat reconegui que té un deute pendent important, importantíssim i estratègic a les comarques gironines.
Quan diu una inversió en alguna infraestructura estratègica pel turisme, què es refereix? Es refereix a, per exemple, que es repliqui també, per dir-ho d'alguna manera, un Barcelona World a la Costa Brava?
No. Nosaltres no necessitem, crec, un parc temàtic. Parc temàtic és el conjunt de la Costa Brava, però sí que la Costa Brava necessita incentius, necessita ajuts. Tenim alguna destinació turística madura, tenim encara per completar tot el camí de ronda d'un potencial enorme. Tenim la possibilitat i les potencialitats per fomentar el turisme de congressos, el turisme esportiu, el turisme de muntanya, el turisme cultural, etc. Però tot plegat necessita d'una política global, no? I per tant, nosaltres no tenim la fórmula. Nosaltres el que posem sobre la taula, i ho hem volgut fer en aquesta campanya, ha estat posar sobre la taula la demanda, la reivindicació...
No, però si governen, l'hauran de trobar, la fórmula? L'hauran de fer vostès?
No. Jo crec que aquesta fórmula, fonamentalment, s'ha de trobar entre la Generalitat i els sectors econòmics de les comarques gironines. Patronat de Turisme, la FUEC, les cambres de comerç, etcètera. I, per tant, nosaltres el que hem estat fent aquesta campanya, quan hem parlat amb aquests sectors econòmics que ara jo li deia, doncs els que els hem explicat és que precisament els hem comentat el tema i els hem dit, escolteu, penseu-hi, i passar a les eleccions, quan el Parlament estigui constituït, ens agradaria tornar-ne a parlar perquè fos un acord conjunt de les comarques gironines.
Senyor Bruguera, de les prioritats de les que m'ha parlat, quan parlava d'infraestructures, no ha fet esment el desdoblament de la Nacional 2. No sé si és que no és estratègic, no hi ha pensat, o no sé si...
No. És que jo li estic parlant de competències de la Generalitat.
Sí, està clar.
La Nacional 2 no és competència de la Generalitat, i en el nostre programa electoral parlem de la Nacional 2, i no només en parlem, sinó que diem, i això sí que en part és competència de la Generalitat, és que mentre no estigui desdoblada la Nacional 2 en tot el seu recorregut, l'autopista sigui gratuïta.
Sobre això li volia dir quin és el seu posicionament, perquè ja és obvi que no és competència de la Generalitat, però sí ho és que la Generalitat pugui anar reclamant als diferents governs de l'Estat, del Partit Popular, ara també del PSOE en el seu moment, que tampoc és que avancés massa més, però sí que és competència de la Generalitat reclamar i exigir que s'acabi aquest desdoblament d'una punyetera vegada.
Per descomptat, però també li podria parlar del túnel de Toses, o li podria parlar del tren que va a Puigcerdà, etc. És a dir, i tant que hi ha reclamacions de Catalunya a fer a l'Estat, a partir especialment de l'infrafinançament amb inversions històric que està prevista la disposició addicional tercera de l'Estatut i que no s'ha complert. Compte, no s'ha complert. El president de Rodríguez Zapatero sí que va complir, que va destinar les inversions a Catalunya que diu l'Estatut, que són les equivalents al PIB català respecte a l'espanyol.
Bé, aquella disposició addicional tercera que tampoc sí, ni està ni se l'espera, i a més de manera acumulada des que...
Com diu? No l'he entès. La disposició addicional tercera,
sí,
que...
Dic que allò que sembla que ni està ni se l'espera, que diuen.
Oh, i tant, qui està? S'ha complert? Fins l'any 2011 es va complir religiosament i escrupolosament.
Sí, home, però
es va complir? No s'ha complert des de l'11.
Però no s'ha anat complint a mesura que ha anat passant el temps? En els diferents exercicis?
Fins l'any 2011, jo era el Senat, es va complir religiosament. A partir del govern del senyor Rajoy no s'ha complert, i per tant nosaltres el que reclamem és que es compleixi.
No, però això és el que li deia, que vull dir que a mesura que han anat passant el temps ha deixat de complir-se aquesta disposició
addicional. No, és que es va deixar de complir en sec. No és que s'hagués deixat de complir progressivament o lentament, no, es va deixar de complir en sec. Un any es va complir tot i l'any següent es va complir res. I nosaltres el que demanem és que, d'acord amb el que diu la disposició addicional tercera, que eren, si no recordo malament, 7 anys, se'n van complir 4, per tant s'hauria de renovar aquesta disposició addicional tercera, s'hauria de prorrogar durant 3 anys. Per fer què? Doncs per fer inversions estratègiques de l'Estat a Catalunya, fonamentalment la Corredor Mediterrani, Rodalies i altres, connexió dels ports de Barcelona i Tarragona, etcètera, i aquestes altres demandes, com, per exemple, en el cas de les comarques gironines, evidentment la Nacional 2.
Senyor Rafael Bruguera, no tenim temps per més. Gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, que, vaja, sort aquest dijous.
Moltes gràcies, molt amable.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia.
D'aquí 8 minuts seran les 9 del matí. Hi ha més notícies que us volem explicar en aquest dia d'avui. El tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica a l'Ajuntament de Palafrugell, Albert Gómez, ha assegurat que l'Ajuntament ja disposa d'una reserva de recursos per iniciar les primeres reformes sorgides del pla estratègic que es va posar en marxa ara fa un any. Segons Gómez, les tres grans potes sobre les que pivota el nou pla comercial avançaran en paral·lel just després que es presenti a partir del gener. Són declaracions en aquest mateix programa.
Les accions ja concretades i amb una calendarització i una priorització, això ja ho presentarem a finals del mes que ve, per tant, a finals de gener. Aquesta feina, diguem que jo entenc que ara ha de ser més tècnica, doncs ja la tindrem feta, no?
En un altre ordre de coses, l'edil palafrugellenc ha avançat que aquest cap d'any tornarà al servei de bus que l'any passat es va posar en funcionament per tal que la gent que ho vulgui es pugui moure pels diferents bars del poble sense que s'hagi d'agafar el cotxe particular. Preguntat per la polèmica que va generar aquesta mesura amb els que ara són els seus socis de govern, Gómez ha explicat que l'aleshores cap de l'oposició, Josep Pi Ferrer, va denunciar que no generés una activitat pròpia des del mateix consistori, fet que en aquesta edició ja s'ha pogut esmenar.
Però per altra banda sí que poder li faltava alguna coseta. Llavors aquest any des de l'Àrea Cultura doncs volen completar això amb el fet de poder fer les campanades doncs a Palafrugell i a més amb un concert dels Festucs. Per tant, jo crec que bueno, és un complement que encaixa amb allò que defensava Esquerra i que a nosaltres ja ens sembla la mar de bé, la veritat.
I ara parlem de l'oli. I en parlem amb en Marc Clapés. La denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà ha arribat aquest 2017 als 400.000 litres de producció. És la quantitat més alta dels últims anys, Marc.
El president de la denominació, Simon Casanovas, explica que el tipus d'oliva que es cultiva té un rendiment molt alt i això ha fet que, malgrat que hagi estat un any sec, s'hagi arribat als 400.000 litres. Casanovas també ha parlat de la qualitat de l'oli.
Quant a qualitat, considerem que és bona, vull dir, és una en la línia doncs dels olis que sempre estem oferint cada any, que doncs són olis extra verges, com han de ser amb una denominació d'origen, amb uns gustos i uns aromes molt intensos, doncs que donen singularitat als plats que hi puguem fer.
Amb tot, reconeixen que a diferència d'altres productes com el vi, l'oli no l'afecta tant la climatologia en termes qualitatius. Tot i això, des del sector recorden que sí que intervé en la quantitat. De fet, asseguren que els últims 3 anys la producció va ser més baixa per les inclemències meteorològiques. Casanovas també destaca la importància de mantenir el segell denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà, ara que fa 10 anys que van obtenir-la.
Nosaltres, diguem, si no fos per la denominació d'origen, no tindríem competència, perquè la nostra quantitat, la nostra producció, encara que sembli molt, 400.000 litres, és una gota d'oli en un oceà que produeix Espanya. Per tant, vull dir, hi ha algú mateix molt gran, perquè n'hi ha molta, però la nostra producció és molt petita. I els productors, doncs, gràcies a aquesta denominació, poden distingir els olis nostres dels altres zones gràcies al segell que nosaltres podem fer.
Aquest dissabte es farà una presentació a Figueres, on els amants de l'oli tindran l'oportunitat de provar la nova collita del 2017. Serà a la placeta baixa de la Rambla. Durant el matí es podrà tastar i adquirir l'oli nou directament dels productors de la denominació d'origen. A les 10 del matí es farà un esmorzar amb pa, amb oli, xocolata i posteriorment a les 12 una sessió de cuina en directe a càrrec de l'Escola d'Hostaleria de Figueres.
Gràcies, Marc Clapés. Tenim més notícies al Supermatí d'avui. El restaurant La Pèrgola de Platja d'Aro reclama 175.000 euros a l'Ajuntament per manca d'informació, Eugènia Güell.
El restaurant ha presentat una reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis que han dit que els ha provocat llogar aquest establiment, perquè no té sortida de fums i, per tant, no es pot utilitzar la cuina. Això no es va concretar en un certificat del 2016 sobre el canvi de gestor de local, de manera que, segons Feca Sarm, l'Hunda Europe SL, que ara gestiona el local, no hagués firmat el traspàs. L'Hunda Europe SL reclama, doncs, a l'Ajuntament l'import del traspàs, la inversió que ha hagut de fer al local i la limitació a l'hora d'oferir plats, que serien un total d'uns 175.000 euros. A més, també han presentat una querella contra l'antiga societat per estafa, el Gairo 2015 SL, perquè devien 41.000 euros i d'això no se'n va informar la nova gestora i ara el Consell Comarcal els hi ha reclamat els diners.
Els ha reclamat els diners al Consell Comarcal, deia l'Eugènia Güell. En un altre ordre de coses, el municipi de Palamós tornarà a acollir el Rally Costa Brava històric per segon any consecutiu. Aquesta edició també servirà per decidir el campió del FIA Trophy for History Regularity Rallies. Ja ho direm bé, Gerard Escaig.
Durant els dies 19 i 22 d'abril, el municipi de Palamós acollirà el ral·li que serà l'única prova puntuable per l'europeu de l'especialitat, una prova que s'espera que superi el centenar d'inscrits entre els equips nacionals i estrangers. El recorregut que tindrà el ral·li Costa Brava històric és de 1.037 quilòmetres dividits en 28 trams. Aquest itinerari, però, es mantindrà en secret fins pocs dies abans de l'inici de la prova.
Déu-n'hi-do, com estem avui. Gràcies, Gerard. Un minut i mig perquè siguin les 9. I anem a la cultura perquè a la Biblioteca Municipal de Palafrugell a les 7 de la tarda hi tindrà lloc la taula rodona al voltant de la conciliació laboral.
Fabián Moedano, treballòleg i diputat Natza Ferrer i Pastora Martínez seran els ponents de la taula rodona que hi haurà aquesta tarda a Palafrugell per parlar sobre la conciliació laboral. Abans d'iniciar un procés judicial, l'empleat i l'empresa poden arribar a un acord en l'acte de conciliació laboral. Aquest procediment és obligatori en les reclamacions més habituals quan el treballador no està conforme amb l'acomiadament o quan se li deuen salaris.
Doncs ja ho sabeu, és aquesta tarda a la Biblioteca de Palafrugell. No tenim massa temps per més, sí, però per la previsió del temps, Martí.
El matí comença amb alguns núvols prims que aniran marxant conforme avanci el dia i ens deixaran un dia assolellat. El vent de gregal bufarà amb intensitat moderada i anirà fluixant cap a la tarda. També tindrem la mar alterada. Per això el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per vent i per mar alterada fins a mitja tarda. Temperatures entre 2 i 10 graus. I dimecres un dia més ennuvolat, sense precipitació. I dijous i divendres amb un temps força tranquil i amb temperatures amb tendència a l'alça.
Gràcies, Martí. Supermatí atípic aquest d'avui. Tornarem demà a les 8. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dimarts. Adéu-siau.